Duros a quatre pessetes.
L'accés a l'habitatge s'ha convertit per primera vegada en el problema més greu per als barcelonins i ha desplaçat d'aquesta manera el turisme, que era l'assumpte més preocupant en anys anteriors. Així queda reflectit en els resultats de l'enquesta de serveis municipals 2018 presentada aquest dimarts a l'Ajuntament de Barcelona. Segons aquest estudi, les dificultats amb l'habitatge són el problema més important als barris que han patit processos de gentrificació, que s'anomena, per la qual cosa assisteix d'aquesta manera un vincle directe entre el conflicte del turisme i la qüestió immobiliària. Anem a parlar de quin és l'actual estat del sector de la construcció, del sector de l'habitatge i també l'evolució, i ho fem amb el Joan Carles Codina. Ell és advocat expert en dret immobiliari. Joan Carles, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Carles, entens que l'habitatge s'hagi convertit en el principal mal de cap o preocupació per als barcelonins?
Bueno, és comprensible, perquè pensem que Catalunya, Barcelona, Balears, Madrid, són comunitats autònomes que estan deixant sense capacitat d'endeutament al ciutadà mitjà, de tal manera que l'accés a la vivenda s'està convertint en un problema molt greu, molt real. Amb dades podem mirar Barcelona, que està liderant l'estadística dels preus més alt, pensa que el metro quadrat mitjà està a 4.015 euros, seguit de Sant Sebastià i de Madrid. Clar, són preus que s'estan apropant molt a l'època de màxim boom immobiliari que va haver el 2007. No?
I això no és normal. Jo me'n recordo fa uns anys que Sant Sebastià sempre era la capital més cara, la ciutat més cara, i avui en dia ja és Barcelona, no?
Sí, Barcelona s'està convertint... Bueno, això també fa que ara a Barcelona estigui, com a capital, estigui pujant menys el preu, per cent, perquè, clar, està allà arribant als màxims, no? Pensem també en el tema del lloguer, que també havia sigut un element de molta preocupació a Barcelona, sí. Pels preus que estaven pujant moltíssim. Pues això està, el que està passant ara és que, clar, al final la gent pensa i li surt més a compte potser comprar que seguir llogant, no? I els que poden ja no lloguen. Ara ja comencen a plantejar de comprar. I fins i tot ja comprar i sortir de Barcelona i anar-se per altres llocs de l'àrea metropolitana, no?
Estem parlant del lloguer, de la compra, i les administracions estan intentant fer accions que tu, com a expert immobiliari, ens pots valorar doncs, si són eficaces o que fins i tot pot repercutir en una altra cosa del que es pretén. Per exemple, es vol limitar el preu dels pisos de lloguer. Això és una mesura que estarà recollida o que està recollida en aquest avantprojecte de pressupostos que han acordat el PSOE i Podemos. L'Ajuntament de Barcelona ja ha dit que els vol limitar només en algunes zones. És possible limitar el preu de lloguer en algunes zones? O això farà que després les zones que estan al costat pugi més el preu i que hi hagin doncs, fet la llei feta de trampa? I que d'alguna manera o una altra doncs, el preu pugi per la llei d'oferta i de demanda?
És difícil dir-ho, no? Però certament quan s'intervé des de l'administració en el mercat, doncs, clar, s'ha d'estudiar molt bé perquè provoques a vegades efectes que no són els que volem, no?
Clar.
I pot haver-hi després un mercat paral·lel on es moguin els preus reals, com també pot afectar que altres zones puguin els preus, no? Ja ho veurem, és un tema realment molt delicat, eh? Ara, hi ha un índex que s'està parlant moltíssim ara, que és el de l'esforç immobiliari.
Esforç immobiliari?
L'esforç immobiliari,
què
no?
Què és això?
I ara, els sous íntegres que requereixen la ciutadana mitjà per comprar una vivenda, no? I la mitja a l'estat espanyol està de 7,7 anys, però a Catalunya està de 8,5 anys. Vol dir que caldria el sou mig de 8,5 anys íntegre per comprar una vivenda. Això es considera que és molt, ja. Pensa que a Balears, que és el lloc més car, serien 16,5 anys. Però ja 7,7 anys ja és moltíssim.
Són 7 anys en què tot el que cobres has de destinar a habitatge, no, re per menjar, re per oci.
Exacte. I clar, això fa que la capacitat d'endeutament, que l'òptim es considera que està al 30%, doncs faci que es digui, que ja s'estigui dient, que en comunitats autònomes com la nostra, doncs els ciutadans no tinguin un suficient capacitat d'endeutament per adquirir una vivenda. I és un problema greu. És un problema que si no s'aborda amb rapidesa, doncs es pot convertir realment en molt greu, no?
Uh-huh. Una de les altres mesures que vol dur a terme l'Ajuntament, de fet ja ho està acordant amb la Generalitat, és reservar el 30% de les noves construccions o fins i tot d'aquelles edificis que es renovin o es reformin completament a l'habitatge protegit. Això què està provocant? Doncs com ja s'ha anunciat i que entrarà en vigor cap al mes de novembre-desembre, que avui en dia s'estiguin incrementant, s'estiguin accelerant les promocions que es fan per fer-les abans de que entri en vigor aquesta mesura i les 100% de dels habitatges destinar-los a pisos doncs, lliures, no? Que no estiguin en situació d'estar protegits. Com valores aquesta iniciativa?
Jo la trobo excessivament intervencionista, perquè això el que pot provocar és que justament l'empresariat de la promoció doncs es referi i no faci inversions. Hem de pensar que una promoció en la qual està dissenyada d'una determinada manera, fer aquesta reserva que està dient l'Ajuntament, pot resultar que sigui inviable, no? Si fem uns pisos que valen, no sé, 700 o 800 mil euros, reservar un 30% d'aquest mateix edifici a uns pisos de caràcter social, doncs pot ser que sigui pràcticament inviable construir aquest edifici, no?
Uh-huh.
Aleshores crec que no és la millor solució per poder abordar el problema de l'habitatge.
O que acabin pujant els altres pisos, no? Per pagar el que no guanyen dels pisos protegits, ho guanyaran amb els pisos lliures que venguin. Dic jo, no ho tinc ni idea, no estic donant idees, sinó simplement és una deducció que faig.
A nivell de propaganda política va molt bé, és fantàstica, els titulars es van omplir i això ha fet que durant uns dies, pues, el partit polític que va proposar aquesta mesura i que l'està liderant, pues, que estigui sonant. Però a la pràctica penso que portarà més inconvenients que beneficis. Aquesta
sí.
No és la solució.
El problema que tenim a Barcelona és realment que falten pisos, falten habitatges? Hi ha més demanda que no oferta?
Bueno, ja, un dels problemes que tenim, que n'hem parlat alguna vegada, és la falta de sol.
Uh-huh.
No tenim sol. Per tant, és molt difícil, les noves promocions costen moltíssim. Això és un dels primers problemes. L'altre és que és una ciutat doncs, que està molt valorada i molt desitjada.
Sí.
I això fa que clar, competeixen molts agents per poder tenir una agenda. Des del ciutadà de Barcelona, que té tota la legitimitat moral de voler continuar vivint en Barcelona i que el seu fill visqui a Barcelona, a tots els turistes o ja estrangers que veuen Barcelona com una ciutat ideal per poder-se establir i, per tant, comprar. I després tenim per mi els que alteren més el mercat, que és els inversors, no?
Uh-huh.
Tot i que ara la inversió s'ha reduït una mica, però l'inversor ha sigut el que tradicionalment ha comprat grans quantitats de vivendes amb una finalitat, pues, això, especulativa, que fa que alteri el valor dels preus, no?
Hi ha pisos buits?
Sí.
I això és normal, que hi hagi pisos que no surtin al mercat?
No, això també és un factor que fa que el mercat no reflexi els preus, no reflexi la realitat del que hi ha, no? Per exemple, en algunes zones de l'estat espanyol on els bancs s'han apressurat a treure l'estoc, hem vist com els preus o no han crescut o han baixat una mica, no?
Uh-huh.
Per tant, està clar que al final això és un reflex molt ràpid, no? Si resulta que tenim molta demanda i a més tenim poca oferta, doncs això permet que els preus pugin. No?
Mm-hmm.
Què està passant a Barcelona, per exemple? Ara, tu quan vols vendre un pis, com que els preus estan tan alts, doncs abans si trigava 5 mesos de mig en vendre, doncs ara s'ha augmentat uns 2 mesos de la venda. Fixa't, ja com demanda, però també el preu fa que la gent ja no pugui tampoc accedir tant. No?
Mm-hmm.
Una solució fàcil seria dir, bueno, pots fer un esforç real que tots aquells pisos que estiguin buits de posar-los al mercat de lloguer. I això també passa per garantir, perquè clar, quan pensem en lloguer, sempre estem pensant en el banc o el gran propietari, però no hem d'oblidar que hi ha molts petits propietaris que a part de la seva vivenda tenen una segona vivenda que poden llogar i que els ajuda a complementar la seva pensió.
Uh-huh.
Hi ha moltes famílies o hi ha moltes persones que depenen d'aquesta renta de lloguer per poder arribar a final de mes.
Uh-huh.
I això no s'ha d'oblidar, perquè molt sovint quan estem pensant en fer estratègies o en normalitzar aquestes situacions, deixem de banda el petit propietari, no? Que també s'ha de protegir perquè la seva subsistència en part depèn d'aquestes rentes. No?
Uh-huh.
Aleshores s'hauria de buscar a part de posar aquestes vendes al mercat, buscar la manera de protegir, que el lloguer realment estigui protegit. És a dir, que si tens un pis de lloguer, doncs que si després la renta no es paga, doncs que no hagis d'estar esperant un any per poder recuperar la possessió de la teva vivenda i ja puguis tornar a posar al mercat de lloguer.
Clar.
Que això és un dels factors que fa que molts propietaris moltes vegades decideixin no posar en lloguer les seves vivendes.
Mm-hmm. Estem parlant amb el Joan Carles Codina, fent una radiografia del sector de la construcció, de l'immobiliari. Els preus han anat pujant amb els darrers anys. Ens deies ara, ens has avisat, ens has alertat del que costa comprar un pis amb tants anys, doncs, dedicant tot el sou a comprar aquest habitatge. I la pregunta del milió és si continuaran pujant els preus dels pisos o ja hem tocat sostre. Recordem que ens deies que fins i tot en algunes zones ja hem arribat en els preus que hi havia a la bombolla quan va explotar.
Bueno, que estem a prop, Vull dir, Barcelona i Madrid estem a prop del preu màxim, que es va arribar al 2007. Mira, les previsions són de que els preus seguiran creixent, el que passa que més a poc, no? Hi ha una previsió que fins al 2021 els preus vagin creixent. A partir d'aquí no sabem ben bé què passarà, però que vagin creixent de forma moderada.
2021, això són dos anys, tres
sí.
anys.
Mm-hmm. Fer previsions més enllà és com una mica agosarat, perquè no sabem què passarà, no?
Uh-huh.
Aleshores, clar, sempre, moltes vegades, quan es parla d'aquest tema, pensem en els preus que va haver-hi en el moment del boom, i pensem que com que estem per sota d'aquest boom, encara els preus poden créixer, no? Bueno, poden créixer o no, depèn del que vagi passant. Hem de tenir en compte que, per primer cop, des del 2014, l'Euribor ha pujat. Vol dir que, per primer cop, des del 2014, totes les famílies que tenen una hipoteca veuran com el seu rebut es veu augmentat.
Uh-huh.
Està clar que això és un element que d'alguna forma frena a l'adquisició de la vivenda perquè et costarà més aquesta vivenda que vulguis comprar. Uh-huh. Per altra banda, hi ha un altre factor importantíssim que sempre han comentat, que és el sou. Els sous no han crescut gaire, malgrat la recuperació econòmica, no han crescut gaire. Per tant, si jo estic cobrant pràcticament el mateix, si a més el preu de la vivenda està pujant i a més ara em costa més un crèdit, això també afectarà amb que no hi haurà tanta gent disposada a comprar una vivenda o no podrà. I això també explicaria perquè aquesta previsió fa que els preus vagin creixent però més moderadament. Perquè clar, estem arribant a un punt de que tots aquests elements junts dificultaran que puguin créixer els preus, no?
Uh-huh. Creus que pot arribar a haver-hi, a produir-se una nova bombolla i que explotant a l'any 2021, com ens deies, que és l'any doncs límit?
Pot passar, no ho sabem. Pot passar perquè no només dependrà de que els preus vagin creixent, ha de ser un conjunt de circumstàncies, igual que va passar quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària de la que venim, no? És a dir, tot dependrà molt bé de com vagi l'economia,
uh-huh.
No només dels preus. Al final, si el preu ha crescut molt i després una sèrie de circumstàncies econòmiques fan que el mercat quedi parat, doncs clar, el despromís serà bastant greu, no?
Uh-huh.
Hem de mirar-ho. Aquí el que cal és ser prudent. El que passa és que el tema de que l'Euribor estigui pujant serà un element que fa un efecte de frenar. Pensem que quan va haver-hi el boom immobiliari, un dels factors que va facilitar aquesta esgotància va ser que el diner era molt barat.
Claro.
Era molt barat. I això feia que tothom es veia en cor, no?,
d'agafar una hipoteca.
Uh-huh. Una altra dada és que en aquella època a les hipoteques molt sovint superaven el període de 30 anys. Ara les hipoteques moltes s'estan fent inferiors a períodes de 30 anys.
Uh-huh.
I això també redueix el risc. Per tant, hi ha una sèrie d'elements que fa que siguin diferents, que fa, o sigui, d'entrada, d'un punt de vista lògic, fa difícil pensar que pugui passar el mateix.
Uh-huh.
El que passa que ningú no té la bola màgica de saber què passarà, no?
Ja, no, i poden passar moltes coses, que a vegades hi ha sorpreses que converteixen aquella sorpresa en un punt d'inflexió. Els preus, hem parlat sobretot molt de Barcelona, han començat també a pujar la segona corona i la primera corona de l'àrea metropolitana. Seran d'aquesta manera, no? En el moment en què Barcelona doncs, arriba un preu màxim, fa que molta gent busqui un pis a la zona més propera. Això provoca que hi hagi més demanda que oferta, pujant els preus, i així ens anem extenent cap a fora. És, en el fons, una teoria que acaba convertint-se en pràctica sempre. Continuen pujant els preus també cap a fora?
Sí, és així com ho dius. O sigui, l'efecte sempre és el mateix. És a dir, clar, la vivenda és una cosa que no és un caprici, ho necessitem. Per tant, si tu no has comprat una vivenda i no te la pots comprar a la teva ciutat, què fas? Busques al voltant, no?
Mm-hmm,
i, per tant, veiem, la Societat de Tasació ha fet un informe sobre 400 municipis i el que reflexa és que hi ha un creixement generalitzat a tot l'estat espanyol.
Mm-hmm.
Evidentment, hi ha zones que creixen moltíssim. Balears, per exemple, està super disparada. Hi ha llocs que creixen molt poquet, no?
Mm-hmm.
Pues, com a capitals de província, pues, no sé, Càceres, Badajoz, Ciutat Real són les que creixen menys, no?
Mm-hmm.
Però el creixement es nota a tot arreu, no? I clar, és inevitable. El que passa, el creixement tampoc no és que sigui res en si mateix. El problema és quan tenim creixements tan exagerats com està passant
a
l'àrea metropolitana, mm-hmm. a Barcelona i a molts punts de Catalunya. Això, aquest és el problema, perquè clar, el problema és que clar, el creixement és tan ràpid que el ciutadà mitjà no pot seguir.
Uh-huh.
I es queda fora.
Uh-huh.
I sense voler, el que està provocant això és fer fora del mercat immobiliari a molts ciutadans.
Uh-huh.
Molts ciutadans que són forma part d'aquesta classe mitja i els estan fent fora.
Uh-huh. Doncs queda claríssim, Joan Carles Codina, ell és advocat expert en dret immobiliari. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Duro i fent-se aquesta radiografia sobre el sector.